Ostaa Seat Punees.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Qatar ha començat el seu Mundial de Futbol i amb rescata del suport del debat, Sergi Pàmies, amb el seu article a La Vanguardia magistral, on parla del sentiment de culpabilitat a causa d'aquesta moralitat globalitzada reconvertida en una impostura complaent que desvirtua moltes argumentacions. L'atenció que suscita al Qatar és doble. El Mundial potencia la denúncia i la retòrica de la indignació, i ho fa en un moment en què, curiosament, l'extraordinària i valenta sublevació de les dones a l'Iran és defensada pels nostres feminismes i progressismes amb una simptomàtica tebió. I acaba el Sergi Pàmies el seu article a La Vanguardia posant-nos davant del mirall de les contradiccions que fem en el discurs sobre aquest Mundial. Per la tria de Qatar, diu Pàmies, induïda per maniobres fosques orquestrades per sinistres fons d'inversió, pel deliri energètic d'instal·lar aire condicionat a totes les seus en un moment d'emergència climàtica, per la falta de drets humans i, en una dimensió més domèstica, per les dues hores malbaratades veient un partit dels que abans en dèiem infumables. Tot i que m'imagino que en el món actual infumable deu ser un adjectiu proscrit i digne de, per raons de salut pública, ser cancel·lat. Això escriu Pàmies avui. En fi, falsos aficionats que no ho són, públic local que marxa a la mitja part, seguidors equatorians cridant irònicament a la segona part des de la graderia de Qatar "Queremos cerveza", i Morgan Freeman en només un guant demanant respecte per les tradicions, que deuen ser homes amb quatre dones i no permetre la lliure sexualitat, fa que aquest Mundial, socialment, sigui una mina. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dic a la peu de terra que és dilluns, dilluns 21 de novembre del 2022.
I comencem el dia amb ruixats cap a l'Empordà, a l'Urgell, al Solsonès i també al Pallars. De fet, serà un dia de temps insegur, amb xàfecs ara, i de nou a la tarda també farà vent, hi haurà mala mar i l'ambient serà de tardor.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a Mollet del Vallès genera 4 quilòmetres de congestió a l'AP7 en sentit sud i només hi ha un carril obert, i encara a l'AP7 des de primera hora també es talla un carril en sentit nord a l'alçada de Subirats per l'avaria d'un vehicle i no registren gaire retencions.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La pilota ja roda a Qatar.
Guala, les botigues de l'esport i la moda casual amb descomptes d'autèntic Black Friday patrocinen aquest espai.
Doncs com dèiem, la pilota ja roda en aquest Mundial de Qatar. Pendents de les audiències d'ahir, l'inici del Campionat del Món de Futbol va ser realment molt discret, tant dins del terreny de joc com fora. En general, es va transmetre una sensació d'espectacle absolutament artificial amb una cerimònia en què les absències van ser més notícia que les presències, amb contradiccions evidents entre el que deia Morgan Freeman, el mestre de cerimònies, i una de les poquíssimes cares conegudes que va participar-hi i el que es podia veure, per exemple, a la grada o directament amb el que passa al carrer en el dia a dia de la vida al Qatar. Per si no fos prou, almenys en territori espanyol, la cerimònia es va sentir molt malament per la televisió, molt malament. En plan esportiu, si ho fa o no fa, tres quarts del mateix. Equador va guanyar 0-2 Qatar en un partit que passarà a la història perquè és la primera vegada que la selecció anfitriona debuta amb derrota. I no n'hi ha per menys perquè el nivell del Qatar és baixíssim i també serà recordat perquè a la mitja part el públic local ja en va tenir prou i va abandonar l'estadi deixant-lo mig buit. Anem a pams. Com dèiem, la cerimònia d'inauguració va ser molt descafeïnada, en part perquè se n'esperava molt més i en part també per la renúncia d'un grapat d'artistes a participar-hi com a protesta per la vulneració de drets humans que hi ha al país. Només l'actor Morgan Freeman i un dels cantants del grup sud-coreà BTS, Jungkook, van ser els dos únics grans protagonistes internacionals d'un acte amb intenció, però molt poc efectiu, amb molt llum, molt color, molts focs artificials, que va durar una mitja hora i que es va fer davant d'unes 60.000 persones. De fet, el discurs de Morgan Freeman ja ha aixecat Celta Polseguera, l'actor nord-americà guanyador d'un Òscar, va ser qui va liderar la primera part, molt emotiva, en un diàleg amb un jove qatarià que té un trastorn espinal poc freqüent i que no té cames. L'objectiu era representar la inclusió en un país amb un historial llarg de vulneració de drets humans, tot plegat amb un discurs amb crides a la concòrdia, a la unitat i al respecte. We were raised to believe
that we were scattered on this... Ens van educar per creure que estàvem dispersos per aquesta terra com a nacions i tribus. Però podem aprendre de cadascun i trobar bellesa en les nostres diferències.
Ho entenc. El que tenim ara aquí, en aquest moment, és molt més gran que el que ens divideix. Com podem fer que duri més que només avui?
Amb tolerància i respecte podem viure plegats sota una gran casa. En àrab, Beit Ishia és la tenda beduïna. Quan et cridem aquí, t'hi convidem, et donem la benvinguda al nostre món.
Així que ens reunim aquí, on la Terra és representada com la tenda on vivim tots.
Sí, i junts podem enviar una crida a tot el món perquè s'uneixi a nosaltres. For all the world to join
us. Però també en certs moments es van deixar entreveure missatges que semblaven una resposta a les moltes crítiques rebudes, sobretot des dels països occidentals. I remember...
Recordo que fins i tot després d'escoltar la vostra crida, en comptes de veure una altra manera de viure, la vam desestimar i vam exigir la nostra manera. I ara el món se sent encara més llunyà i dividit. Com es poden unir tants països, llengües i cultures si només s'accepta una manera de veure les coses?
Per cert, es va comentar molt el guant que portava Morgan Freeman a la mà esquerra, que amb prou feina es movia. Va sortir a l'escenari amb un guant, només a una mà, amb evidents problemes de mobilitat. Al cap de poca estona se'l va treure i aparentment la mà tenia un aspecte normal, tot i que amb prou feines la movia. El cas és que Morgan Freeman va tenir un accident de cotxe l'any 2008 que li va deixar seqüeles. Concretament la mà esquerra està gairebé paralitzada i ha de portar un guant que afavoreix la circulació de la sang i evita que s'infli. El discurs de Morgan Freeman va donar pas a una explicació sobre la cultura àrab i la pròpia de Qatar, i seguidament una de les cançons oficials del Mundial, interpretada per un dels integrants de la banda sud-coreana d'enorme èxit BTS, juntament amb un cantant equatorià que es diu Fahad Al-Kubaisi. Somiadors, i en la lletra busques un cant al respecte i la tolerància arreu del món. Però poc després que va agafar la paraula va ser l'emir de Qatar sobre qui pesen les acusacions internacionals de la mort de milers de persones en les obres per acollir el Mundial. Amb referències contínues a l'emir va assegurar haver treballat molt per organitzar un dels tornejos de més èxit i va assegurar que aquest Mundial de Futbol, a més de ser la gran festa del futbol, serà un espai obert per la comunicació d'arreu de la humanitat. Avui La Vanguardia repassa qui és qui a la família reial qatariana. L'emir Al-Thani té 3 dones i 13 fills. Cap d'ells és encara major d'edat i no ha designat successor. Només una de les dones, la primera, exerceix de primera dama i és, a la vegada, la cosina segona de l'emir. És habitual veure-la en actes oficials sense vel, a diferència de la majoria de dones qatarianes. El pare de l'actual emir té també 3 esposes. La més destacada és Mousavine Nasser El-Misnet, la mare de l'emir, i una de les dones més poderoses del món, segons la revista Forbes. En qualsevol cas, de la cerimònia inaugural, escoltem el comentari que afirma la crítica de televisió i col·laboradora del món arraculara i Mundo Deportivo, Mònica Planas.
Primera cerimònia d'un mundial al món àrab que va fer tot el possible per assemblar-se a les cerimònies del món occidental. Però Qatar no va poder amagar qui és. Cap dona a la llotja, molt poques dones a la grada i un espectacle bàsicament protagonitzat per homes. I un minut de glòria pel dictador. A la cerimònia li va sobrar factisme, li va faltar cohesió narrativa amb un copia i enganxa d'idees ja vistes. I va tenir la barra de vendre un missatge d'inclusió i tolerància social utilitzant la participació d'un ambaixador amb discapacitat al show. No cola. A cop de talonari no es compren ni els valors, ni la fascinació, ni l'emoció. Televisió Espanyola va mantenir una mirada acrítica de la cerimònia i es va carregar la transmissió amb problemes de so greus. 9 comentaristes, però no vam sentir res del que deia Morgan Freeman. Què va fer la BBC? Va relegar l'acte a internet amb un discurs previ de Gary Lineker. Va denunciar la corrupció, l'explotació laboral i la vulneració dels drets humans a Qatar. Una altra manera d'explicar-ho des d'una televisió pública.
Exacte. Tal com deia Mònica Planes, la BBC com a protesta va decidir passar la cerimònia inaugural per internet després d'aquest discurs de l'exfutbolista i premi Vázquez Montalbán, Gary Lineker.
Des que la FIFA va triar Qatar per acollir la Copa del Món el 2010, la nació més petita que ha acollit la competició més gran del futbol s'ha enfrontat a grans preguntes. Des de les acusacions de corrupció en el procés de licitació fins al tracte als treballadors migrants que van construir els estadis on molts van perdre la vida. Aquí l'homosexualitat és il·legal. Els drets de les dones i la llibertat d'expressió estan en el punt de mira. També la decisió de fa 6 anys de canviar el Mundial de l'estiu a l'hivern. En aquest context, hi ha un torneig que es jugarà, que es podrà veure i gaudir arreu del món. Enganxeu-vos al futbol, diu la FIFA. Bé, ho farem, almenys durant un parell de minuts.
Tot i això, les audiències del partit d'ahir a través de Televisió Espanyola, tant de la inauguració com del partit, van ser altes per ser un diumenge a la tarda. Un 20,2% a Espanya, amb gairebé 2,5 milions d'espectadors, i un 19% a Catalunya, amb 336.000 espectadors sent líders de la tarda. En el partit encara va pujar més, tot i ser una castanya. A Espanya va haver-hi més de 3 milions d'espectadors veient aquest Qatar 0, Equador 2, que no deixa de ser un 25%, 25,5% de quota de pantalla. A Catalunya va tenir 430.000 espectadors, amb gairebé un 24% de quota de pantalla, que tenint en compte, repeteixo, la castanya de partit, són unes audiències altes. Sigui com sigui, la cerimònia inaugural i la primera part del Qatar-Equador van ser els únics moments en què l'estadi va estar ple, perquè a partir de la segona part, com dèiem, l'afició qatariana va desfilar cap a casa i va deixar el camp mig buit en una imatge esperpèntica i insòlita que ja feia la volta al món. Més enllà d'això, en un vessant estrictament esportiu, el partit inaugural, com dèiem, no passarà a la història, tot el contrari, l'Equador va ser immensament superior a un equip qatarià, que era un drama, i els sud-americans es van endur els 3 punts gràcies a un doblet del davanter del Fenerbahçe, Ener Valencia. En té tots els detalls un dels enviats especials de RAC1 al Mundial de Qatar, Damià López.
La pilota ja ha començat a rodar a Qatar. La selecció d'Equador va derrotar l'anfitriona en el partit inaugural disputat a l'estadi Al Bayt 0-2. Els gols del davanter Ener Valencia. És la primera vegada a la història dels Mundials que una selecció anfitriona perd el partit inaugural del torneig. En declaracions a RAC1, l'equatorià ex del Villarreal, Pervis Estupiñán, es mostrava feliç per la primera victòria aconseguida al torneig.
Yo creo que esto es un día soñado para todos. Estamos muy orgullosos de ver a nuestros familiares que han venido a acompañarnos, de mucha gente de Ecuador que nos está apoyando. Yo creo que un dia meravellós.
Avui hi ha 3 partits més, el Països Baixos-Senegal, que completa el grup A, i també es jugaran els 2 partits del grup B, Anglaterra-Iran i Estats Units-Gales.
I d'aquests 3 partits que ara deia el Damià, hi ha 2 que els podreu seguir en directe a RAC+1, l'Anglaterra-Iran a les 2 del migdia i el Senegal-Països Baixos a les 5 de la tarda. Més tard, a les 8, els Estats Units i Gales tancaran el primer dilluns de Mundial amb 3 partits. Ahir ja vam estrenar les narracions del Mundial a RAC1 amb un desplegament del versió RAC1 i de la redacció d'esports que ens van deixar moments delirants com aquest.
Ojo, que ataca Ecuador! Que ataca Ecuador! Penal! Això és penal!
Penalti!
Penal!
Sí, sí, no, penal.
Va, València! Gol! Gol d'Ecuador! Amb molta parsimònia, amb molta tranquil·litat. S'ha acostat cap a la pilota. El xip, la veritat, és que s'ha llançat. Mira!
Avui en el partit d'Anglaterra haurem d'estar pendents si el capità anglès Harry Kane surt amb un braçalet amb els colors de l'arc de Sant Martí o se n'absté. Tot plegat després que ahir el diari britànic The Telegraph apuntés que la FIFA ja ha advertit a la Federació Anglesa que no pot lluir simbologia d'aquestes característiques en què es pretén donar suport al col·lectiu LGTBI. De moment, Harry Kane ho té clar. El davanter del Tottenham vol portar el braçalet amb l'arc de Sant Martí.
Crec que ho hem deixat clar. L'equip, l'staff i l'organització volem lluir el braçal. La Federació Anglesa està parlant amb la FIFA, però hem deixat clar que volem lluir-lo.
També s'hi ha afegit la Federació Alemanya, que li ha dit al seu porter Manuel Neuer que si el sancionen per dur aquest braçalet de capità de l'Arc de Sant Martí, la Federació Alemanya li pagarà la multa. Bravo! I qui també ha parlat en aquestes últimes hores és el president de la Federació de Futbol de Dinamarca, que no s'ha mossegat la llengua a l'hora de definir aquestes declaracions que va fer abans d'ahir el president de la FIFA, Gianni Infantino.
Today I feel Qatari.
Avui em sento qatarià, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gay,
Avui em sento discapacitat. Avui em sento un treballador migrant.
A migrant worker. No. What it means to be discriminated.
Sé el que és sentir-se discriminat, que et facin bullying. Com a foraster en un país diferent. A l'escola em feien bullying perquè era pèl roig. Doha i Qatar estan preparades. Segur que serà el millor mundial de la història.
It will be the best World Cup ever, of course.
Aquest impresentable discurs, diu el màxim representant del futbol danès, és vergonyós i una deshonra per una persona que ha de ser la icona i la imatge del futbol mundial a través de la presidència de la FIFA. En qualsevol cas, sobre el primer dia de Mundial i la imatge insòlita de l'afició catariana marxant al descans, escoltem el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
Després d'anys de vendre fum, quan la pilota es va posar en joc, la cosa va quedar clarinete. La gespa acaba posant tothom a puesto. Es va demostrar que el futbol a Qatar els importa un pebrot. S'imaginen que el públic de qualsevol país organitzador d'un mundial amb una mínima cultura futbolística marxés de l'estadi a la mitja part? Els catarians han construït un relat, també esportiu, que els hem comprat, i viceversa també, basat en l'Acadèmia Spire, en què són molt futboleros i que de xaval l'Emir era el Messi del desert. El cuento aquest del tanto amb Qatar va fondre's davant d'un país com Equador que es pren el futbol seriosament, tant que van ignorar unes suposades trucades als jugadors per ser més col·laboratius. I van superar un àrbitre que havia entès a la perfecció el missatge d'Infantino de «Soc catarià». El pobre Orsato més no podia fer. Ja el veurem a la final. El problema pels equatorians és que potser cobraran les primes en cripto, però ahir van fer un gran favor al futbol.
Gràcies, Santi. L'inici del Mundial de Qatar és el tema de portada avui a tots els diaris. A tots. Comencem pels esportius, Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, qualifica el partit inaugural de poc espectacular, amb un Qatar que no va donar la sensació de tenir jugadors per a una Copa del Món i, a més, vaticina, diu, a partir d'avui el futbol haurà de començar a dominar el relat d'un Mundial atípic. Mundial atípic també és l'expressió que fa servir Lluís Mascaró al diari Sport, però diu que un Mundial pot superar qualsevol consideració política per convertir-se en un aparador de grans somnis. L'esportiu parla de postureig en la inauguració i destaca que Qatar fa història negativa, convertint-se en el primer anfitrió que perd el partit inaugural. El Marca obre amb una fotografia de les grades mig buides i sentencia: això és preocupant. José Félix Díaz n'extreu dues conclusions: que Qatar està aquí com a convidat i que l'afició local no entén què és el futbol o l'esport. I el diari AS, Aritz Gabilondo, descriu l'obertura del Mundial com un espectacle vergonyós i destaca que l'afició local va deixar sola la seva selecció.
Els diaris generalistes també varen portada amb el tema i sobre l'organització d'un Mundial en un país que vulnera drets humans, en Alfonso.
A La Vanguardia, Sergi Pàmies escriu: són dies de sentir-se culpable, i diu que a causa d'aquesta moralitat globalitzada, reconvertida en una impostura complaent, la tensió que concita el Mundial de Qatar és doble. A l'Ara, Antoni Bassas pica el crostó al president de la FIFA, Gianni Infantino. Els horrors dels europeus, diu, no són cap argument perquè callem davant la corrupció i la inferioritat de drets civils de dones i gais a Qatar. El País recorda la paradoxa que representa que les societats més mobilitzades contra Qatar es disposin a assistir per televisió a l'espectacle esportiu, però diu que l'assumpció de les seves contradiccions és part de l'edat adulta de les societats democràtiques. A l'ABC, Ignacio Ruiz Quintano es queixa que a Europa no ens deixen encendre la calefacció aquest hivern, però les nostres seleccions juguen al desert amb aire condicionat. I finalment, Francisco Maruenda bateja el Mundial a La Razón com el de la indignitat, però admet que no hi ha res que el diner no pugui comprar i ho hem d'acceptar.
Iguala! Descomptes d'Autèntic Black Friday ja! A Iguala, fins al 50% de descompte en primeres marques. Nike, Adidas, The North Face, Jack & Jones i moltes més. Black Friday a Iguala! Fins al 27 de novembre, amb els descomptes més autèntics. Iguala! Diumenge 27 obrim, excepte Iguala Vic.
En parlem a la tertúlia esportiva. Miguel Rico, Joan Jopallàs, Santi Segurola, Joan Jopallàs, que és precisament també a Doha seguint aquest Mundial, i amb ells Marc Fenwick, que és el director general de l'estudi d'arquitectura Fenwick Iribarren Architects, experts en estadis de futbol i responsable del disseny d'alguns dels estadis del Mundial de Qatar.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Però també tenim una altra visió de la inauguració d'aquest Mundial de Futbol, que van poder veure o no veure molts dels aficionats que esperaven amb candeletes viure aquesta cerimònia d'inauguració i aquest partit inicial del Mundial des de la zona d'aficionats, des de la Fan Zone, i que es van quedar amb les ganes. Enviada especial de RAC1 a Qatar, Marc Poyato.
Milers d'aficionats prenent posicions des de primera hora de la tarda per veure la inauguració del Mundial en una pantalla de dimensions descomunals situada en un dels extrems del FIFA Fan Festival i no els va servir de res. Quan va arribar l'hora, a la pantalla només s'hi continuaven veient anuncis i això va provocar que un cop començat el partit, molts dels aficionats corressin en estampida cap a una altra de les pantalles molt més petita des d'on es podia veure alguna cosa. Una estampida que va deixar algun ferit aparentment sense massa importància, una fan zone que està més pensada per la festa que no pas per veure futbol, ja que en 4 quilòmetres tota la llargada de l'avinguda Corniche de Doha, només hi ha instal·lades 4 pantalles i realment petites. Impossible que tots els aficionats hi tinguin accés. El que sí que va poder veure els seguidors des de primera fila va ser la cluenda de la inauguració, un espectacle de fonts, focs artificials i drons que feien dibuixos al cel de Doha sobre la skyline de la ciutat, amb un missatge que es va repetir un cop més: tothom és benvingut, welcome to Qatar.
En aquesta fanzona, en aquesta zona d'aficionats, hi havia gent de tota mena, de molts països diferents i alguns dels curiosos que feien sospitar mar.
Sí, la majoria dels aficionats que es van concentrar ahir a la fan zone eren qatarians o bé residents del país que donaven suport a la selecció. D'equatorians en veien pocs, però hi eren representats d'una manera o d'una altra tots els països que participen en aquest Mundial. D'Espanya hi havia uns seguidors bastant curiosos.
Actually, we are residents in Qatar.
Nosaltres vivim a Qatar, però som de l'Índia. Si animem la selecció espanyola és perquè ens agrada com juguen. Crec que són millors que altres equips.
We thought that they are better paced than other teams.
Portaven una bandera espanyola força gran i quan els hi vaig demanar quin és el millor jugador de l'equip de Luis Enrique...
Xavi, we like Xavi. Yeah, 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 sure.
Una resposta que em van donar buscant-la davant meu a Google.
Així, ara que ha començat el Mundial caldrà estar a l'aguait si els bars s'omplen tant com quan juga el Barça. Sigui com sigui, cada vegada hi ha menys bars que fan el futbol a Catalunya. Els operadors que ofereixen els partits, en aquest cas de la Lliga Masculina i també de la Champions, han apujat els preus els últims anys, cosa que fa que molts establiments hagin decidit donar-se de baixa. El sector també posa el crit al cel amb els horaris dels partits. Abans pràcticament tots es jugaven durant el cap de setmana entre les 7 de la tarda i les 9 de la nit. Ara, amb els partits al migdia i la primera hora de la tarda, molts bars no els surt a compte oferir el futbol perquè els clients no fan grans àpats i gasten menys diners. Víctor Cullell.
Els bars que encara ofereixen el futbol denuncien l'augment de preus que han patit els últims anys. N'ha parlat a RAC1 una de les responsables del bar als 15 de Barcelona, Pamela Moyano.
Pagábamos el 50% de lo que ahora mismo se paga ahora, que va junto con Movistar y con todo eso pagamos más de 400 euros al mes. Cuando era Canal Plus, 160, como mucho con telefonía.
Altres propietaris, encara a Barcelona, lamenten també a RAC1 que els horaris de Lliga no els afavoreixen gens.
A las 4 y a las 9 hay mucha diferencia, porque a las 4 hay gente que quiere, acaba de comer y que quiere café.
Cuando el fútbol está a las 4, beben cada una cerveza y ya está. Y si es por la noche, piden mucha comida.
I alguns restauradors creuen que haurien d'haver-hi diverses tarifes en funció de la capacitat dels bars. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria del Camp de Tarragona, Xavi Salvat.
Paga igual un bar de del centre de Barcelona de 1.000 metres quadrats que un bar d'aquí d'un carreró d'allò.
Tot i pagar molt més, molts bars mantenen el futbol perquè si no el fessin tindríem molta menys gent.
De tot plegat en parlarem, com dèiem, en temps de tertúlia. Primer, la primera començarem amb la Terribas, el Carol, la Conillera, el Samper i l'Iglesias. I, evidentment, a la tertúlia de futbol, bàsicament, amb Joan Jopallàs, Miguel Ricó i Santi Segurola.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
23. Corina Larsen explica avui més detalls sobre la famosa cacera de Joan Carles I a Botswana. Fa 10 anys, el 12, on recordem-ho, va patir un accident en què es va acabar trencant el maluc. De fet, va ser a partir d'aquesta caiguda quan es va destapar que el rei emèrit havia viatjat fins al país africà per caçar elefants. Un gran escàndol que va acabar amb l'emèrit demanant disculpes. Doncs bé, anem a pams. El capítol avui del seu podcast, que també noi... El títol és Matar a Dumbo. L'examen del rei emèrit posa més llenya al foc i revela que Joan Carles I anava molt begut quan va tenir l'accident. De fet, quan ell i el seu fill Alexander li van preguntar, el monarca ni tan sols recordava com havia passat aquest accident.
L'Alexander
i jo ens vam anar a dormir bastant d'hora, el dijous. Havia estat un dia llarguíssim, molt calorós i havíem caminat moltíssim. Ells s'hi estaven posant bé per passar una nit de gresca i alcohol. Quan li vam preguntar què havia passat, ens va dir que no se'n recordava, però estava dolorit i va decidir passar el dia al llit.
He was in pain and he decided to spend the day in bed.
La caiguda, però, finalment es va complicar. Joan Carles I tenia una hemorràgia interna i per això havien d'evacuar-lo d'urgència.
Hi havia molt soroll, em van dir. Hem d'evacuar el rei immediatament. L'equip mèdic creu que té una hemorràgia interna i l'hem de portar a un hospital. Em van escortar a la tenda de campanya i em vaig quedar sola amb el rei. Li vaig preguntar, què passa? I em va dir, no me'n recordo, però crec que ahir la nit vaig caure.
Ara bé, quan Corina va proposar que se l'emportessin amb un avió medicalitzat, l'entorn del rei va protestar. No volien que se sabés el que havia passat i per això van exigir-li a l'empresària que els deixés el seu avió.
La meva reacció inicial va ser hem d'aconseguir un vol medicalitzat d'evacuació. Tenim un cap d'estat amb hemorràgies internes aquí. Ells feien que no amb el cap i em van preguntar si no podien fer servir el meu avió. Bàsicament em van posar en una tessitura que no vaig tenir més remei que dir que sí, perquè l'avió del govern no arribaria a temps i si m'hi negava es moriria.
Finalment, doncs, vam viatjar amb l'avió de Corina fins a Espanya. Ara bé, l'empresari es va sorprendre en veure que ni tan sols en el seu estat deixava de veure.
De seguida vaig trucar al Vicente i li vaig dir Vicente, tenim un problema. Acaba de demanar vi. Va medicat. L'han preparat pel quiròfan, no pot beure ni menjar. En Vicente es va encongir d'espatlles i em va dir no escolta ningú, fa el que vol. Quan hi vaig intentar raonar, ell mateix m'ho va dir sóc el rei i faig el que em dóna la gana. Era com un nen enrabiat.
I can do whatever I want, and it was like a petulant child.
Una vegada van operar el rei emèrit, va passar el que tots recordareu, tot i que en un principi es va amagar el que havia anat a fer el rei a Botswana, finalment es va publicar que hi havia anat a caçar elefants i el nom de Corina Larsen es va començar a fer conegut. Tot plegat va obligar el rei Joan Carles a demanar disculpes públicament en un àudio que dura menys de 4 segons.
Lo siento mucho. M'he equivocado y no volverá a ocurrir.
A més, en aquest capítol, Corina també culpa la reina Sofia de tot el que li va dir la premsa una vegada es va conèixer el que havia passat a Botswana. De fet, assegura que la reina va impulsar una campanya mediàtica contra ella.
Llegia confabulacions totes molt despiadades i pensava això té la marca de la reina Sofia per tot arreu. És una dona enfadada, capaç de destrossar la imatge d'una altra dona a qui considera una rival.
A més, en aquest capítol, Corina també culpa la reina Sofia, com dèiem, i veurem com continua, perquè dilluns que ve es publica el 5è capítol del podcast. Per tant, hem arribat a l'equador d'aquesta emissió. Recordem que en total, Corina i el rei tindrà, segons ens diuen, 8 episodis. 8 i 27 minuts, i atenció a aquestes dades que ha avançat TV3, gairebé un 9% dels adolescents catalans expressen que tenen ganes de morir-se. Repetim, un 9%. Un 9% dels adolescents diuen que tenen o han tingut ganes. És una de les conclusions de l'enquesta més gran que s'ha fet mai a Catalunya sobre la salut mental dels nostres adolescents. L'estudi l'han fet els departaments de Salut i Educació i han participat 267.000 alumnes d'entre 10 i 18 anys de 2.000 centres diferents. Els resultats més significatius d'aquest macrosondeig és que un 8,8% dels alumnes diuen que cada dia tenen ganes de morir-se o d'anar a dormir i no despertar-se més. I un 5,9% dels enquestats també pensen amb freqüència en les autolesions. El qüestionari també busca veure les conseqüències psicològiques de la pandèmia del coronavirus. Doncs bé, 4 de cada 10 adolescents reconeixen que la pandèmia els va provocar por, ràbia o tristesa. A més, una tercera part dels enquestats reconeixen també que encara arrosseguen alguns d'aquests sentiments. I dins de l'àmbit familiar, la meitat reconeixen que la seva família es va mantenir estable durant la pandèmia del coronavirus. Dels que no ho creuen, més de la meitat consideren que les relacions van millorar i una cinquena part que van empitjorar. Ja 28 minuts. La Fiscalia preveu fixar el criteri per aplicar la llei del només sí és sí aquesta mateixa setmana, segons El País. Hi ha diverses resolucions encara pendents que es poden resoldre els pròxims dies i que, en funció del dictamen del jutge, s'accentuarà o suavitzarà la crisi del govern d'Espanya. Fins ara els tribunals estan actuant de manera diferent en casos molt similars. Per exemple, a La Rioja s'han rebutjat totes les rebaixes de condemna en actes que atempten contra la llibertat sexual d'una persona, però a Madrid sí que han acceptat diverses rebaixes. Segons han revelat fonts del govern espanyol, el país ara cal esperar a les resolucions de tribunals superiors per decidir si l'executiu entra d'ofici per fer alguna esmena a la llei o no. Qui té clar que no s'ha de tocar la llei del només sí és sí és Unides Podem. El partit adverteix que són els tribunals els que han d'aprendre a llegir-la. La formació acusa, torna a acusar els jutges, sosté que les sentències de violacions i abusos revisades aquesta setmana obeeixen a criteris de falta de professionalitat dels magistrats, creuen a més que els falta una especialització dels tribunals per poder jutjar aquest tipus de delictes. N'ha parlat la secretària de Feminismes de Podem, Ángela Rodríguez.
Es el momento del poder judicial, no es el momento del gobierno. Tanto el ejecutivo como el legislativo hemos expresado, creo, con mucha claridad cuál era la voluntad de esta norma. Creo que es el momento que el poder judicial, con sus mecanismos habituales, revise esto. Es habitual que el Tribunal Supremo siente una doctrina, es habitual que la Fiscalía General del Estado envíe circulares para unificar criterios.
Tot això, Podem manté un discurs, però no subscriu al PSOE. Els socialistes creuen que potser s'hauran de fer canvis a la llei, però primer demana a la Fiscalia i al Suprem que fixin criteris per l'aplicació de la llei. Encara vinculat amb els casos d'abusos, durant el primer semestre del 2022 s'han duplicat els nombre de casos de violència masclista que atén la Generalitat. Més de 8.000 dones han demanat atenció al Servei d'Intervenció Especialitzada durant aquest període de temps. Són dades de la Direcció General de l'Erradicació de les Violències Masclistes. De fet, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha dit que aquestes xifres tenen un vessant positiu. Considera que l'augment de la demanda es deu al treball de conscienciació de les institucions i al moviment feminista. Verge també demana més formació en perspectiva de gènere en l'àmbit judicial per combatre la violència en declaracions a la CN. 8:31, fem un cop d'ull al temps perquè avui cal tenir-hi un ull posat.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença amb un temps insegur, amb pluja, amb vent, amb mala mar i ambient clarament ja de tardor.
Sí, ja ho hem notat al cap de setmana, com han baixat aquestes temperatures. Doncs avui es continuaran notant aquests ambients més freds, aquestes temperatures al migdia de 14 a 18 graus en molts casos, i aquest cel que es mantindrà tapat, fins i tot amb alguns ruixats. De fet, ara mateix està plovent cap a l'Empordà, també punts del Solsonès, Pallars Sobirà, l'Urgell i també cap al Berguedà, i ara de bon matí es poden repetir aquests ruixats, sobretot cap al nord del país i també cap a Ponent, i després a la tarda s'hi tornarà a posar, sobretot a les comarques de Girona al sud i també al Pirineu, amb una cota de neu que situarà al voltant dels 1.500 metres aquesta tarda. Tot plegat, hi hem d'afegir també aquest vent que comentaves, ben fort, que es notarà a gran part de Catalunya, punts de la costa, sectors de muntanya, també zones de l'interior i també amb mala mar a tota la costa catalana. I de cara a demà continuen aquestes ventades, sobretot al centre i sud de Catalunya, la neu a la cara nord del Pirineu, més sol a la resta del país, i encara amb mala mar i temperatures més baixes, sobretot a les comarques del sud. I dimecres, en canvi, es recuperen aquests termòmetres. I ara mateix, entre els 10 i els 14 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona, 0 graus a Puigcerdà i 7 a Cervera.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:32, Esquerra Republicana i el PSOE porten mesos negociant la reforma del delicte de malversació. Ho llegim avui al País, que matisa que tot i això tant els republicans com els socialistes veuen complicat que la reforma d'aquest delicte tiri endavant. Tots dos partits van començar a negociar fa mesos la reforma de dos articles del Codi Penal, el de sedició i el de malversació. La prioritat sempre ha estat el primer delicte perquè afecta tots els exiliats, però modificar el de malversació també fa setmanes que està al damunt de la taula. El problema és que bona part dels socis parlamentaris del govern espanyol els fa pànic que reformar la malversació es vegi com un favor als corruptes, i Esquerra té coll avall que potser no aconseguirà prou suports. Segons el País, els republicans no descarten cap escenari, des de desar la reforma en un calaix fins a tramitar-la pel seu compte, encara que no compti amb els vots necessaris perquè tiri endavant. Pel que fa a la sedició, sembla que de moment no passa factura als barons autonòmics del PSOE. Avui el Mundo publica una enquesta sobre les eleccions al Parlament de l'Aragó i dibuixa un empat tècnic entre el PSOE i el PP. El PP guanyaria per menys d'un 1% dels vots, però la suma d'Unides Podem i els partits regionalistes tornaria a donar a la presidència al socialista Javier Lambán. I a tot això, aquest matí tenim un nou capítol d'àudios de José Manuel Villarejo parlant de l'Operació Catalunya. Els publica el Món.cat. En aquest cas, se'l sent explicar com estaven utilitzant un exbanquer per espiar i per intentar comprometre Esquerra Republicana. Es tracta de José María Clemente, condemnat per blanqueig de capitals. A la conversa hi ha el director adjunt operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, i el cap d'afers interns, Marcelino Martín Blas. Villarejo els demana una identitat falsa per Clemente i, a la vegada, una coartada legal perquè puguin actuar amb llibertat. I els altres dos li garanteixen que podrà fer el que calgui.
Uno de los más importantes, aquel que os dije, el del banco, el banquero este y tal, ya los de Esquerra le han pedido cosas de movimiento de pasta. Hostia. Con lo cual tienes tú ya que, vamos, yo creo que tendríamos como una identidad operativa, porque no quiero que sepa con quién se junta, te lo presento y tal, y te digo que trabaja, pues, va a ser de seguridad del Estado, lo que cualquier historieta, porque hay que estar ahora bastante pendiente con él.
Això diu Villarejo, i els àudios també explica Villarejo que Clemente està disposat a enregistrar les converses amb els responsables d'Esquerra Republicana sense especificar què esperen treure'n. Segons el Món, aquesta no va ser l'única persona que la policia patriòtica va usar per intentar aconseguir draps bruts d'Esquerra. També dos exdirigents del partit que s'havien quedat sense càrrec i que passaven informació interna dels republicans, i un veí del carrer Calàbria de Barcelona a tocar precisament de la seu d'Esquerra Republicana que es dedicava a tafanejar. Per cert, que el govern espanyol ha forçat l'acomiadament d'un treballador de Ryanair que va tallar l'AP7 durant les protestes post-sentència del 2019. Llegim el mateix digital, el Món.cat, que la companyia aèria l'ha acomiadat perquè l'empresa Aena li denega les acreditacions per tornar a treballar a l'aeroport del Prat per ordres directes, diu, del Ministeri de l'Interior. El cas és que la causa contra l'home, Òscar Valdés, està arxivada des de l'any passat. Quan el treballador va anar a reclamar a Aena el motiu del veto, li van dir que només sabien que l'ordre provenia de més amunt, del ministeri de què depenen les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Llavors van a demanar a la Guàrdia Civil que els calia perquè Ryanair pogués aconseguir les acreditacions i pogués recuperar el treball. Van demanar-li un certificat d'antecedents penals i un document del jutge acreditant que la causa estava arxivada. Ara ja ha entregat aquests papers, però li diuen que la comandància de Madrid continua denegant-li l'acreditació. El govern espanyol negocia amb Esquerra cedir algunes de les grans obres de l'Estat a la Generalitat per garantir que es facin i que s'enllesteixin quan toca. És el que anomenen mètode de comandes i, segons publica el periòdico, ja fa temps que les dues parts parlen amb l'objectiu d'aplicar aquesta eina. De fet, podrien fer-ho públic els pròxims dies. Tot apunta que l'eina estaria focalitzada en les obres ferroviàries que a Catalunya van especialment tard, Nil Sant Martí.
El funcionament del mètode de comandes és senzill. El govern espanyol cedeix una o diverses obres traspassant els diners de la inversió a l'altra administració, en aquest cas la Generalitat, i a partir d'aquí aquesta n'és la màxima responsable. És una eina que ja es fa servir a Euskadi i Navarra i que funciona per garantir que els projectes compleixen els calendaris previstos i que també serviria en el cas de Catalunya perquè la Moncloa s'expulsés qualsevol responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis. El sistema de comandes fa anys que s'aplica als territoris forals, i en què consisteix? Doncs trasllada tota la responsabilitat d'encarregar els estudis i els projectes als governs forals, així com també d'atorgar i controlar la construcció de les grans obres. En el cas d'acordar-ho també amb Catalunya, el grau de compliment de les inversions dels últims anys reforçaria la tesi que les comandes fetes des de la Generalitat van millor. El 2021 el govern espanyol només va gastar el 35% del que havia assignat a Catalunya. En canvi, el govern català va superar el 72% d'execució.
Per cert, que el teletreball està sota mínims. Llegim avui al diario.es que a mesura que anem deixant enrere els moments més durs de la pandèmia del coronavirus, cada vegada hi ha menys gent que treballa des de casa. Ara mateix, menys d'un 7% dels treballadors fan teletreball habitualment, menys de la meitat dels que feien, per exemple, a l'abril del 2020. També hi ha un 5% dels treballadors que en fan només de tant en tant. Les empreses, doncs, fan el sort a les recomanacions del govern d'Espanya en aquest sentit i no han impulsat el teletreball com a mesura d'estalvi també davant la crisi energètica. I mentrestant, la policia espanyola enharinant ha detingut 3 activistes de Foment en una concentració franquista que commemorava els 47 anys de la mort del dictador. A la manifestació hi havia banderes i càntic feixista i molt braç alçat. Però els agents es van endur les activistes perquè van irrompre a la concentració amb la samarreta aixecada ensenyant els pits. Això va provocar que les autoritzats les identifiquessin i se les emportessin a comissaria. A la concentració feixista hi havia un centenar de persones, la gran majoria eren jubilats acapiats amb banderes franquistes, també hi havia gent cantant el Carol Sol i fins i tot venedors de souvenirs franquistes a qui la policia va acabar desallotjant. L'acte va arrencar amb una oració catòlica per la memòria de Franco i de Primo de Rivera. La policia va custodiar tota l'estona la concentració des de lluny a la plaça d'Orient de Madrid, una zona molt turística de la capital d'Espanya. Parlem de la mobilitat, parlem també de detinguts, d'un Corte Inglés que es tornarà a reobrir a la ciutat de Barcelona, del Black Friday, entre d'altres històries. Són les 8:39.
Torna. Torna a la naturalesa, a l'harmonia. Torna a ser lliure. Torna a descobrir alguna cosa única. A començar una aventura. Torna a menjar bé. A sentir-te viu. Torna al paradís. Vine a Astúries. Paradís natural.
A Opel fa 40 anys que innovem amb el nostre Opel Corsa i ho celebrem en gran amb els Opel Anniversary Days. Gaudeix de condicions excepcionals fins al 21 de novembre. Entrega immediata i 4 anys de manteniment i garantia a l'Opel Corsa, Crossland i Moka. Finançant amb Opel Banc S.A. sucursal a Espanya. Més info a opel.es.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Els experts en assumptes americans sabem que no hi ha res més americà que el Black Friday. I si tu, com jo, ets més d'aquí que el pa amb tomàquet, passa't a Gestel, que et donen fibra i mòbil per 39,95 tot l'any. I no una promo d'un Friday November que puja al cap de 3 mesos. Vinga, truca ja al 1510. Call!
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Ja te n'has assabentat? La clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
Catalunya informa.
Catalunya és capdavantera en biotecnologia. El país concentra el 60% de la recerca que es fa a l'estat espanyol i acull la meitat dels hospitals de referència. Ara, a més, el Departament de Salut crearà el Centre Nacional de Teràpies Avançades, un equipament punter que garantirà l'accés dels pacients a tota mena d'avenços mèdics i assajos clínics. Catalunya, un país de fires. N'hi ha de tota mena i a tot arreu. Les restriccions de la pandèmia les va afectar de ple. Per això, el govern de la Generalitat ha decidit destinar 2,5 milions d'euros a reflotar-les. Ara, fins al 21 de novembre, els organitzadors de fires poden demanar ajuts fins a un màxim de 60.000 euros.
Generalitat de Catalunya.
2:45, continuem els apunts aquí al món a RAC1. El Departament d'Interior valora positivament el dispositiu a les carreteres del cap de setmana per revertir la tendència a l'alça de la sinistralitat. Durant el novembre hi han mort 15 persones per fer-hi front aquest cap de setmana ha posat en marxa un dispositiu de seguretat nou. El balanç és bo i la idea és mantenir-lo les pròximes setmanes, Judit Vila.
L'estratègia d'interior ha consistit en instal·lar molts més controls dels Mossos i reforçar també els radars. L'objectiu del dispositiu és el de reduir la sinistralitat i protegir especialment el col·lectiu dels ciclistes. El conseller Joan Ignasi Elena apunta que cal fer front a l'augment de morts a les carreteres amb més conscienciació cap als conductors. Ho deia ahir en un acte a Barcelona pel Dia Mundial de les Víctimes del Trànsit, on també defensava precisament la importància del suport a les víctimes.
El combat és doble, no? Per una banda, de conscienciació, de mesures, doncs, per evitar que hi hagi més persones que pateixin accidents, i alhora també d'acompanyament. I aquest és el nostre objectiu, i en aquest sentit, moltes són les mesures. L'altre dia les explicava, doncs, aquest cap de setmana en particular, doncs, massivament, doncs, controls a les carreteres, conscienciació, però alhora també pensant en les víctimes i col·locant-les al centre.
A l'acte, el conseller Elena també va anunciar la posada en marxa a partir del mes de desembre d'un servei d'assistència a les víctimes greus d'accidents de trànsit.
Per cert, que avui torna a haver-hi jornada de vaga dels tripulants de cabina de Vueling. La companyia ha anul·lat 23 vols que havien de sortir avui del Prat. És un 15% dels que opera des de Barcelona. L'aturada la fan per reclamar un augment del sou del 13%, i si no hi ha acord, d'aquí a 15 dies, pel pont de la Puríssima, hi haurà vaga cada dia, llevat de dimecres. Després de nou, un grup de pirates informàtics va hackejar dilluns passat el Ministeri d'Economia. Segons explica el diari ABC, els delinqüents van aconseguir entrar al Departament d'Anàlisi, on es fan totes les previsions econòmiques i on hi ha informació sensible, com la previsió per sectors, dades sobre ocupació, informació confidencial de grans empreses o fins i tot les vides laborals dels ciutadans. De moment, la policia investiga el cas i no descarta que estigui relacionat amb l'atac informàtic que també hi va haver el mes passat al Consell General del Poder Judicial. Un treballador del Ministeri d'Economia se'n va adonar quan va veure que el seu ratolí es movia sol. La hipòtesi principal és que hi haurien aconseguit accedir robant les credencials a algun treballador amb el phishing. El pirateig va ser tan massiu que les autoritats consideren que ha de ser un grup organitzat o fins i tot un estat. Encara no sap quina informació haurien obtingut i què pensen fer-ne, però, com dèiem, és el segon hackeig a institucions espanyoles en només 2 mesos. Per cert, que la policia ha detingut a Bèlgica la tercera persona qui acusen de l'assassinat d'una treballadora d'un bingo de Tortosa a mitjans de setembre. Va ser durant un atracament on també va quedar ferit greu un client. L'arrestat té 22 anys i va fugir d'Espanya a Bèlgica a través de França. L'han detingut en una operació conjunta dels Mossos, la policia i la Policia Federal de Bèlgica, que s'ha coordinat a través de la xarxa europea de reserva activa de fugitius. Als Estats Units, la policia continua investigant el tiroteig que hi va haver ahir en un club LGTBI a l'estat de Colorado. Hi van morir almenys 5 persones i 25 més van quedar ferides. Els agents van detenir un sospitós que podria haver participat en l'assalt, però a hores d'ara encara no li han pres declaració. De moment investiguen com un delicte d'odi contra les persones LGTBI, tot i que encara no ho confirmen. El que sí que està investigant la policia és el vincle del sospitós amb una amenaça de bomba l'any passat a un altre club LGTBI. El jove de 22 anys està ingressat perquè també hauria quedat ferit durant el tiroteig. Segons la policia, va passar la matinada de dissabte a diumenge en un karaoke a la ciutat de Colorado Springs i van ser els mateixos clients del club els que van reduir l'atacant. El local, en un missatge a les xarxes, ho considera un delicte d'odi i assegura que estan devastats per aquest atac sense sentit a la comunitat gai. Donald Trump ha anunciat que no tornarà a Twitter. Després que Elon Musk li reobrís el compte la matinada de dissabte a diumenge, el qui va ser president nord-americà va dir que no farà ni una piulada més. Creu que la xarxa encara té molts problemes, com, per exemple, els comptes falsos, ho diu ell. El compte de Donald Trump va quedar suspès arran de la sala del Capitoli de l'any passat i Elon Musk va fer una enquesta que va durar tot dissabte per decidir si li aixecava el veto. Va guanyar que Trump recuperés el seu usuari, però al cap d'unes hores el propi expresident va descartar fer-ho.
I'll be staying there, but I hear we're getting a big vote too. Also,
he rebut molts vots per tornar a Twitter. Jo no ho veig necessari perquè no tinc cap motiu per tornar-hi. Tenen molts problemes a Twitter. Ja veieu el que està passant.
Sí, com sigui, Elon Musk s'ha contradit a ell mateix, readmetent Trump. El nou propietari de Twitter va anunciar hores després de signar la compra que no prendria cap decisió sobre els continguts ni readmetria cap compte sense que reunís l'anomenat Consell de Moderació i donés l'okay. De moment, el magnat no hi ha creat ni tan sols ha creat aquest consell. Per cert, que continua el degoteig de treballadors que abandonen Twitter. Ahir va presentar la seva carta de renúncia al seu director a França. A Barcelona, l'edifici de l'antic Cort Inglés de Francesc Macià, que hi ha sota d'aquest edifici de RAC1 esdevindrà un complex d'oficines i de comerços. L'immoble de l'Avinguda Diagonal s'està reconstruint i el promotor Mersen Assets Management preveu estrenar-lo a finals del 2023 o a principis del 24. S'anomenarà D471, en referència D471, en referència al número i al carrer on es troba, i comptarà amb quatre plantes d'oficines. Segons llegim a La Vanguardia, al soterrani, però, hi tornarà al Corte Inglés després de tancar fa 3 anys. En feia 26 que hi era i ara ha llogat als baixos per explotar el seu nou model de supermercat amb productes gourmet i experiències gastronòmiques. Els centres comercials i les grans cadenes escalfen motors pel Black Friday. Oficialment és aquest divendres, tot i que ja fa dies que, o fins i tot setmanes que algunes botigues fan descomptes. El petit comerç, en canvi, s'hi ha sumat molt poc. Les botigues asseguren que la inflació i l'encariment de l'electricitat els deixen molt poc marge per poder fer rebaixes, Laia Framis.
El petit comerç en general prefereix fer rebaixes al gener, però molts botiguers admeten que els últims anys s'han vist arrossegats a sumar-se al Black Friday per la tirada de les grans empreses. Aquest any, però, adverteixen que el context econòmic els deixa poc marge per fer descomptes, tal com ha explicat a RAC1 el president de Pimec Comerç, Àlex Conyi.
A part de tenir els marges reduïts, tenim uns costos més elevats, per tant, no podem estar fent uns descomptes molt grans. El que sí farem, per exemple, a Lleida o a Tarragona, serà més unes jornades perquè el client vingui a la botiga, se li faran explicacions, se li donarà potser una copa de cava, o sigui, buscarem una relació diferent al descompte. Volem que tornin a venir, que creguin en nosaltres, que pensin que hi hem estat essencials en els seus moments.
I les expectatives de cara a la campanya de Nadal tampoc no acaben de ser bones.
Els nostres clients tenen molta incertesa i això es tradueix a les ventes. No hi ha unes esperances d'alegria, no n'hi ha. I el no haver alegria, el món del comerç i més del comerç urbà, ho notem molt.
Per això ja tenen bastant coll avall que aquesta campanya de Nadal no serà ni de bon tros com les d'abans de la pandèmia.
El Black Friday considera aquests dies amb l'encesa dels llums de Nadal a molts pobles i ciutats de Catalunya. Barcelona, per exemple, les encendrà dijous, i Girona, Lleida i Reus divendres. Precisament el preu de la llum ha baixat aquest dilluns poc més d'un 20% fins als 80 euros i mig al megawatt hora. Aquest preu és amb l'excepció ibèrica aplicada. Sense el descompte, la llum costaria 104 euros megawatt hora. Sigui com sigui, si ho comparem amb el 2021, la diferència és abismal. Avui la llum costa un terç que ara fa un any. Potser que tinguin problemes aquest Black Friday són les llibreries catalanes, que segueixen patint de valent el col·lapse en la distribució de llibres. Tal com llegim avui al periòdic, el descontrol logístic que des de finals d'estiu hi ha entre dos logístics, una de les distribuïdores de llibres més grans d'Espanya, ha acabat afectant les prestatgeries de Catalunya. El problema és un embut que alenteix els repartiments i que fa que alguns exemplars d'editorials no arribin als punts de venda. Entre dos va prometre restablir la normalitat del servei a finals d'octubre, però llibreters i treballadors del sector denuncien que encara no ha millorat res i temen que el problema pugui afectar Nadal i fins i tot pugui afectar Sant Jordi. I encara parlant de llibres, la saga Millennium publica la seva setena novel·la. Estem parlant d'un dels fenòmens literaris més grans de la història, amb més de 100 milions de llibres venuts en 50 països del món. Després de Stieg Larsson i David Lagercrantz, la nova autora encarregada de donar vida a Lisbeth Salander i Mikael Blomqvist és Karin Smirnoff. De fet, ja n'hi ha més escrites per altres que pel mateix Stieg Larsson. A Suècia, el setè volum va sortir al mercat a començaments de mes i el mateix dia de sortida ja es va posar número 1 a les llistes. El títol de llibre en suec és El crit d'àliga marina, però les editorials Columna i Destino, que el publicaran a la tardor del 2023 en qui, encara s'estan pensant com n'hi diran. Santa Coloma de Gramenet s'ha quedat sense Mafalda. L'Ajuntament ha hagut de retirar l'escultura amb la Mafalda, la Susanita i el Manolito que havien instal·lat fa només una setmana. Uns vàndals van arrencar el Manolito i el van llançar al riu Besòs. Sortosament l'han pogut recuperar i les tres figures passaran un temps en un magatzem mentre l'Ajuntament de Santa Coloma decideix una nova ubicació. Els metges de Madrid van a la vaga des d'aquest matí en protesta per les males condicions de feina. La setmana passada va acabar una vaga, la de les urgències extrahospitalàries, i avui en comença una altra que és molt més important perquè afecta tota l'atenció primària. Els serveis mínims seran de la meitat. Això tot i que, segons els sindicats, l'acord a què havien arribat era que fossin del 25%. Sigui com sigui, la vaga arriba una setmana després de la massiva manifestació que va suposar un toc d'atenció pel govern de Ayuso. De fet, la Comunitat de Madrid es va posar a negociar per suspendre la primera aturada, però no la que comença avui. Madrid, Jordi Armenteres.
Si la vaga afecta els 430 centres d'assistència primària que a Madrid es diuen centres de salut. La convoca el sindicat Amics, que feia setmanes que negociava més finançament pels CAPs. L'última reunió, la de divendres, va acabar sense cap mena d'acord. Denuncien que els metges van amb sobrecàrrega de treball, amb agendes impossibles de complir i falta de temps per atendre pacients. agafar cita per un metge a Madrid és una feina complicadíssima. Et trobes sovint que no hi ha cap buit a l'agenda en el proper mes i l'únic remei és anar al cap d'urgència, encara que no sigui una urgència. Ahir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, no avalava la vaga, però denunciava que la Comunitat de Madrid desvía diners de la sanitat a altres bandes.
Doblamos la partida para atención primaria, porque sabemos que la atención primaria es la base de la sanidad pública en nuestro país. ¿A qué dedican los miles de millones de euros que transferimos desde el gobierno central los gobiernos autonómicos del Partido Popular en materia de sanidad pública? ¿A qué lo dedican? Porque justo las comunidades que menos inversión en sanidad tienen por habitante son todas del Partido Popular.
Madrid gasta 1.300 euros anuals per habitant en sanitat. La xifra de Catalunya no és gaire més alta, 1.400. La mitjana de tot l'estat queda als 1.700.
La Unió Europea marxa molt decebuda de la COP27 després que la cimera salvés els mobles amb un acord que va deixar fora molts dels objectius que es plantejaven. Per un costat, els 200 països participants van decidir crear un fons d'ajuda econòmica pels països en desenvolupament que pateixin els efectes del canvi climàtic. Un acord a què no s'havia arribat mai i que manté també l'objectiu del grau i mitja de límit en l'escalfament local. Per altra banda, però, va caure la demanda de reduir combustibles fòssils com el gas i el petroli, una mesura que els països amb menys poder adquisitiu es van negar a incloure. Des del govern espanyol, la ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera, va lamentar que la cimera acabés molt per sota de les expectatives creades.
Nos quedamos como estábamos en mitigación, en principio, con muy poquito más encima de la mesa, suficiente como para seguir acelerando en el tiempo por venir, pero obviamente muy por debajo de nuestras expectativas.
A la mateixa línia, les entitats ecologistes com Greenpeace veuen amb molt bons ulls l'acord, però reclamen posar fi al predomini dels combustibles fòssils. El representant de Greenpeace Espanya, la cimera, Pedro Zorrilla, donava pressa al govern d'Espanya perquè el nou fons per danys i pèrdues es creï molt aviat.
Podrà hacer frente a los costes que tiene el cambio climático ya en muchos países del sur global. El aporte será principalmente de los países y las empresas que más han contaminado. Esta unión es la que consigue los cambios y es la que hay que seguir potenciando para, en los siguientes años, acelerar todavía más la transición que necesitamos.
Des de la Generalitat, el Departament d'Acció Climàtica va lamentar en un missatge a Twitter que no es fixés més bé com frenar l'escalfament global. L'Argentina està de dol oficial arran de la mort d'Eve de Bonafini, la històrica presidenta de l'Associació Madres de la Plaza de Mayo.
¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre.
Hace dos años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en...
Ha mort als 93 anys després de dedicar gran part de la seva vida a buscar els seus dos fills robats durant la dictadura de Jorge Videla. Després de perdre'ls, va fundar l'Associació Madres de la Plaza de Mayo, que pretenia recuperar els nens robats i jutjar els criminals que ho havien permès i que havien dut a terme tots els segrestos. En sèries ja està disponible l'últim capítol de The Walking Dead. La famosa sèrie de zombis s'acomiada després d'11 temporades i 177 episodis. Es va estrenar fa 12 anys, el 31 d'octubre del 2010. De seguida va tenir un gran èxit i milers d'espectadors d'arreu del món seguien la història d'aquest grup de persones que intenten sobreviure després d'un apocalipsi zombi. L'últim capítol de la sèrie s'ha estrenat aquesta matinada als Estats Units i a Catalunya a través de la cadena Fox, que es pot veure, entre d'altres, a Movistar, Vodafone i Orange. De moment està disponible en versió original i a la nit també s'emetrà doblat. I ha mort l'actor Jason David Frank. Per aquest nom potser no ho sona, però és l'actor que va interpretar el Power Ranger Verd a les sèries nord-americanes dels anys 90. Tenia 40 anys, i el, perdó, 49 anys. Els mitjans nord-americans apunten que es podria haver suïcidat. L'actor va interpretar el Power Ranger Verd 3 temporades en 123 capítols i també en algunes de les adaptacions cinematogràfiques d'aquests herois emmascarats experts en arts marcials. I avui al Món a RAC1 parlarem de dos dels grans compositors de bandes sonores. Un és Ennio Morricone. I l'altre, Nino Rota. Ho farem ara que l'Orquestra Simfònica del Vallès el ret homenatge a través de 5 concerts. En aquests recitals hi sonen algunes bandes sonores que han marcat la història del cinema i que ja formen part de la memòria col·lectiva. Cinema Paradiso, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, La missió o El padrino, entre moltes altres. En parlarem amb Jordi Cos, que és responsable i president de programació de l'Orquestra Simfònica del Vallès i també qui s'ha encarregat del guió que enllaça totes aquestes peces. I després hi afegirem l'Arnau Tordera, que ens explicarà el secret de l'èxit d'un dels temes més mítics d'Ennio Morricone. Un minut i les 9 en punt del matí. D'aquí uns moments, la resta dels esports i la fi de la temporada castellera.
Adéu, adéu, l'han acusat de violació. D'aquí estem al seu costat. Que hagi fet...
Una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Si ni tu ni jo hem estat, i no faràs res per aturar-ho. Aleshores, qui? Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Amb la luz, ara la llum, ets tu. Perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. O la luz.
Els blocs preus que somies són a Aldi. Vine i comprova-ho amb la màquina de cosir Singer amb 14...